actuarà, no?
José María Gil Tamayo, de 56 anys, és també consultor del Consell Pontifici per a les Comunicacions Socials.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504. I a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
La Vanguardia brinda amb els seus lectors i subscriptors oferint-los 4 ampolles d'un cap excepcional, valorades en 60 euros. Pere Ventura Tresor Reserva Brut Nature. Et mereixes el millor. Per 4,95 €. Cartilla el diumenge 24 amb La Vanguardia.
Ràdio Estel.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
2:05, bona tarda, benvinguts al Zona Mixta. Déu-n'hi-do, quin partidàs ahir a la piscina de Sant Sebastià. Quin senyor debut a la Lliga Europea que ens van oferir l'Atlètic Barceloneta i també, evidentment, el Primorje Rijeka de Croàcia. Que aquesta temporada el conjunt mariner té entre cella i cella la Lliga de Campions és una evidència, després de veure ahir com va lluitar fins al final per endur-se la victòria contra uns dels grans candidats al títol. 8-7 en un duel de tu a tu i amb dos noms que van brillar al conjunt local. El de l'argentí Gonzalo Echenique, que va anotar 3 gols decisius, i també el del porter, Dani López Pinedo, que va convertir-se en una autèntica muralla defensiva. Aquest any el Barceloneta juga amb avantatge, ja que la nova final a 6 de la competició es disputarà a les seves instal·lacions i per la condició d'anfitrió ja té assegurada una d'aquestes 6 places. Tot i això, queda claríssim que volen ser-hi també per mèrits esportius.
A Ràdio Estel, Zona Mixta.
Avui que us parles el Roger Castillo, no el Dani Balaguer, que el tenim camí de Florència, on aquest diumenge doncs, disputa una marató. Una marató doncs, que el Dani ha estat preparant mesos i mesos. Li encanta això del running i està doncs, molt a punt, molt preparat per intentar fer marca personal. Per tant, estarem molt pendents aquests dies. Si tot va bé, demà l'entrevistem i tot doncs, per veure com acaba aquests preparatius. Avui ens acompanya doncs, el Quico Gómez, que és el responsable, ja ho sabeu, d'aquesta secció rubicat.cat que fem sempre. Sempre els dijous, Quico, bona tarda.
Què tal, Roger?
Avui t'hem fet funcions una mica extraordinàries, de productor de directe, també aquí ara farem una miqueta repàs a l'actualitat, tot bé?
Molt bé, molt bé. Ja m'agradaria a mi estar a Florència, també.
Home, aquí no l'agradaria ara estar passejant.
Exacte.
Allà a Palazzo Vecchio i tots aquests llocs tan, tan bonics. Per cert, la marató passa doncs, pel centre de Florència, acaba allà mateix, al costat del Duomo, per tant, una marató d'aquestes boniques, no només de participar-hi, sinó també de seguir. Va, comencem fent repàs de les notícies més destacades del dia d'avui, començant per parlant de bàsquet, el Barça, que juga avui al Pionier de Belgrat.
Sens dubte, una de les pistes més hostils de l'Eurolliga. Els de Xavi Pascual s'enfronten amb el Partizan amb l'objectiu de sumar la quarta victòria en 6 jornades a la màxima competició continental. El tècnic compta amb Erasim Lorbeck, que viatja amb l'equip 5 mesos després de jugar el seu últim partit amb el Barça.
En hoquei patins avui tenim dos duels entre equips catalans i gallecs.
El Reus, que vol assaltar el segon lloc en solitari de l'hoquei Lliga a la pista del Cerceda a les 9 de la nit. I a la mateixa hora el Vilafranca intentarà sorprendre el Liceo.
El Barça de Futbol Sala juga el segon partit aquesta tarda de la fase elit de la UEFA Futsal Cup.
Juga contra el Târgu Mureș de Romania a partir de 6:15 amb l'objectiu de sumar el segon triomf en la competició després de la victòria contundent ahir contra el Lokomotiv ucraïnès per 1-6. Els de Marc Carmona volen encarrilar l'accés a la fase a quarts, a la final a quatre, de la màxima competició continental.
I un apunt més en aquest cas de futbol, el Figueres, que jugarà contra un equip de segona a la Copa Catalunya.
El conjunt empordanès va superar ahir el Cerdanyola a la Bòbila en un partit que es va decidir als penals després d'acabar amb empat a 2 al marcador. Els de Xavi Ponsí s'enfrontaran ara o bé amb el Girona o bé amb el Sabadell a casa en l'eliminatòria prèvia a la fase final de la competició.
I avui, com sempre, acabarem amb les seccions del dijous rubicat.cat amb el mateix Quico Gómez i també l'Estela de Bor, amb José Luis Cánovas i Agustín López, on avui descobrirem com va anar aquest congrés de l'Agència Mundial Antidopatge.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Dani Jarque.
L'Espanyol que ha tornat a entrenar aquest matí en una sessió a porta tancada a l'estadi de Cornellà al Prat per preparar aquest partit de diumenge contra el Rayo Vallecano, com sempre. En seguit d'aquest entrenament i tota l'actualitat blanquiblava, doncs els responsables de Pericos Online avui ens acompanyen aquí a l'estudi. És un plaer, perquè no sempre podem dir-ho que a aquesta hora estiguin aquí disponible per al Zona Mixta. Francesc Villa, bona tarda.
Molt bona tarda.
I també l'Ignacio Miguelet, bona tarda.
Què tal? No hi va deixar a Francesc solo aquí al mando.
És el meu guardaespaldes.
No sé si en 48 programes de Zona Mixta els dos havíeu estat en aquest estudi per explicar l'actualitat del dia en clau blanquinada.
Doncs no,
jo crec que no.
Tindrem més al Dani que vagi més a Florència, que vagi fent maratons, que això està molt bé. A veure, què ens ha portat aquest entrenament d'avui? Quina és l'última hora de l'equip? Per on passa?
Doncs bé, l'última hora de l'equip passa perquè finalment avui l'entrenament s'ha traslladat a Cornellà al Prat, donat que per les pluges estava prou malmès a la gespa de Sant Adrià, i han deixat que descansi un dia, demà hi tornen, demà un altre cop a sessió a Sant Adrià, però avui doncs, la sessió preparatòria a porta tancada, òbviament, ha estat a Cornellà. La sessió no ha transcendit cap novetat, tots estan més o menys igual. Els, per exemple, que estaven una miqueta tocats, no tocats ben bé per les lesions, sinó, per exemple, per la gastroenteritis, com es parlava del propi Fuentes, sempre sé, per el que hem vist, marxava Rialler pàrquing avall, o sigui que no se li veu que estigui gaire preocupat, i jo crec que en principi jugarà. I, d'altra banda, no hi ha més novetats, més que les que ha portat en roda de premsa David López, que doncs, ha fet una roda de premsa basant-se bàsicament, no tenim talls, lamentablement, perquè no l'hem pogut enregistrar, però ha deixat dos o tres conceptes. El primer d'ells és que ell creu que no cal dramatitzar, que encara la situació doncs, de l'Espanyol no és crítica, donat que encara que estem a 3 punts de la zona de descens, justament la marca el Rayo Vallecano, doncs amb 3 punts més, que justament es poden produir en una victòria aquest cap de setmana, doncs l'Espanyol ja marxaria de la zona perillosa de la classificació. De tota manera, ha deixat dues coses prou interessants. La primera és un recolzament a ultrança, com no podia ser d'una altra manera, al seu tècnic. Ha dit que s'ha de tenir paciència amb Javier Aguirre i total confiança, però també ha fet una, no una crítica, diríem jo, però ha ficat una mica, ha donat argumentari a aquells que critiquen a Aguirre una mica, doncs, justament pels canvis i una mica pels canvis, els dubtes de sistema. Perquè ha dit que és veritat que la setmana ha vingut bé per reforçar conceptes que potser s'havien perdut una mica, donat per dues o tres situacions. Unes d'elles pels canvis a l'11 i pels canvis en el sistema de joc. No sé si se li ha caigut allò que a vegades se li cau. Ui, a vegades amb els jugadors enmig d'una roda de premsa deixen escapar alguna cosa, però en qualsevol cas això donarà argumentari segur als crítics d'Aguirre.
No queda clar si ha estat voluntari o si...
Jo diria que ha estat voluntari, però no era conscient segurament de la magnitud del que estava dient, perquè el que, com diem, estava reforçant una mica les posicions de la gent de la gent que més o menys critica Aguirre, que marquen moltes vegades doncs, el partit de Villarreal, aquest en el qual va haver-hi 8 canvis a l'11 titular i va haver-hi una mica una petita revolució entre setmana, una mica com a l'eix del canvi negatiu de l'equip.
Ahir el que feia autocrítica, que no el vam poder escoltar doncs, perquè ens hem quedat sense temps doncs, per fer aquest repàs sempre a l'actualitat blanquiblava, va ser Héctor Moreno, que parlava una mica d'ADN i també de falta d'intensitat potser en alguns partits.
Sí, bueno, ya voy a intervenir un poquito porque Francesc me ha robado todo el tiempo. Y sí, decirte que está bien, ¿no? Que ya Héctor Moreno, que no quiero criticarle porque creo que él puede mejorar mucho, siempre lo he dicho, pero lo primero que tienes que hacer para mejorar es saber que erras en algunas situaciones. Y ayer sí es verdad que hizo autocrítica, aceptó que a veces individualmente han trabajado mal, y yo creo que este es el primer paso para empezar a trabajar bien, y es muy importante que el Español empiece a trabajar bien en defensa.
I abans d'acomiadar-vos, em quedo amb aquesta idea. Fuentes apunta a titular, per tant, Víctor Álvarez esquia la banqueta. És aquesta la proposta?
Per molt que molta gent veia les possibilitats d'entrar-hi, jo crec que Fuentes jugarà. Mm-hmm. Jo crec que Fuentes jugarà.
Doncs ens quedem amb aquest pronòstic del Francesc Via, també gràcies a l'Ignacio Miquelez per aquest acolliment avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel, que ha estat un plaer doncs, veure-us les cares per fer doncs, sempre aquest repàs a l'actualitat de blanc i blava. Ara toca Barça.
Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Doncs si obrim plana Barça és sobretot per explicar-vos en primer terme una mala notícia. S'ha confirmat aquest matí la lesió de Dani Alves, en aquest cas doncs, que estarà entre 7 i 10 dies de baixa. Sempre que diem una mala notícia amb alguna lesió del Barça, el nostre tècnic, el Toni Huguet, doncs, es posa les mans al cap, espera saber quina és la xifra de dies que es perd el jugador en qüestió, 7-10 dies de baixa. Per tant, és una lesió que pot estar doncs, a l'abast de qualsevol, una lesió que ens deixa tranquils a tots plegats. Té un petit trencament fibrilar que també ha impedit al lateral brasiler jugar els partits amistosos d'aquests dies amb la seva selecció, entre ells l'últim en què la selecció brasilera s'ha imposat per 2-1 a la Xile d'Alexis, per tant l'Alexis que li deu aquell sopar promès a Neymar. Més en clau Barça, dues notícies que es van confirmar ahir mateix. En primer lloc, la bona, podrem dir la bota d'or de Leo Messi, que la va rebre ahir per tercera vegada la seva carrera, un nou premi que ja coneixíem per a l'argentí, i en segon lloc la lesió de Víctor Valdés, que finalment estarà de baixa tot el que queda d'any, 6 setmanes fora dels terrenys de joc per aquesta ruptura al bessó intern de la cama dreta. Per tant, teòricament arriba l'hora per a José Manuel Pinto i potser també una oportunitat a la Copa per a Oyer. Avui n'ha fet referència, després de la sessió matinal, un dels jugadors que parla millor d'aquest equip, que és Javier Mascherano.
No estamos acá para lamentarnos. En definitiva, tenemos que buscar soluciones. La solución, en el caso de Víctor, se llama Pinto y vamos a apoyarnos en todo lo que podamos para que pueda sentir toda la confianza. Obviamente que tampoco necesita el apoyo porque ya lleva muchos años acá y sabe lo que es jugar, y no nos olvidemos que se han ganado dos Copas del Rey de la mano de Pinto y ha tenido actuaciones muy muy buenas.
Per tant, màxima confiança per a Pinto. Al marge d'aquesta lesió de Valdés, l'equip també està pendent de l'evolució de Xavi Hernández i Cristian Tello, que continuen tocats i s'entrenen amb normalitat, esperem doncs, demà, per preparar doncs, aquest partit de dissabte contra el Granada. Mascherano, que evidentment el tema de la roda de premsa ha estat Leo Messi. Li han fet fins a, jo diria, 9, 10, 11 preguntes diferents al voltant de Leo Messi, de la bota d'or, de la pilota d'or, de que si Cristiano Ronaldo i aquest allargament de termini doncs, s'ha produït o no en benefici del Barça, en benefici del portuguès, un tema doncs, que ell ha anat responent pregunta, 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 i finalment, en aquesta resposta final, doncs, ens quedem una de les més curtes que ha fet Mascherano al voltant doncs, de Leo Messi.
Mira, creo que Leo no necesita un balón de oro para estar contento. Creo que tiene motivo suficiente en su vida para poder estar feliz.
Per tant, ras i curt, Mascherano que ho té més que clar, encara que Leo Messi no guanyi aquesta nova pilota d'or, el jugador argentí doncs, seguirà feliç al Barça un cop es recuperi de la lesió i ens tornarà doncs, a enamorar amb el seu joc. Per cert, estàvem molt pendents en començar aquest programa de l'equip femení del Barça, el que entrena Xavi Llorenç, perquè estàvem molt pendent de conèixer rival als quarts de final de la Lliga de Campions, aquest sorteig. Doncs l'hem estat seguint com hem pogut, amb un ull doncs, aquí posat també a l'ordinador en el sorteig en directe que oferia la pàgina web de la UEFA. S'acaba de fer aquest sorteig, acaba de finalitzar i ja coneixem doncs, aquest rival del Barça als quarts de final. Serà el Wolfsburg alemany, per tant, doncs un rival complicat per als de Xavi Llorenç, que recordem estan fent història, mai abans s'havien classificat per als vuitens de final i per tant, en bona lògica, tampoc mai abans havien disputat aquests quarts de final, doncs que estarem també molt pendents i en seguirem parlant amb les protagonistes, amb les jugadores del primer equip del Barça.
A Ràdio Estel, Zona Mixta. When you walk... Futbol català. Through a storm, hold your head up high,
And don't be afraid.
I continuem parlant de futbol per explicar-vos, en aquest cas, que Figueres està d'enhorabona després que la Unió Esportiva es classifiqués ahir per a la següent eliminatòria de la Copa Catalunya. Un partit igualat en què el Cerdanyol es va avançar dues vegades en el marcador, però que els empordanesos van saber empatar i resoldre finalment a la tanda de penals. Bona notícia, per tant, per al Figueres, que d'aquesta manera s'enfrontarà ara amb un equip de segona A, o bé el Girona o bé el Sabadell. Volem parlar amb un dels jugadors ahir protagonistes d'aquest partit, Lluís Micaló, que ja ens escolta. Lluís, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I felicitats.
Moltes gràcies.
Vau patir molt ahir a la Bòbila?
Sí, bueno, més que vam patir, vam disfrutar molt. Vam disfrutar molt perquè, bueno, els camps de tercera divisió normalment no hi va molta gent i ahir doncs vam poder disfrutar d'un partit amb molts espectadors, amb molt d'ambient i dels que agraden... Els que agraden de jugar i de disfrutar, sí, sí.
I, evidentment, el resultat d'acompanyar.
Sí. Un cop arribes a la tanda de penals, doncs pot passar de tot. En aquest cas, mira, vam tenir l'encert de fer els 5 gols i de parar-ne un, i, lògicament, tot va sortir rodó.
Jo no sé si ho vau celebrar gaire en acabar, però a la web del club la crònica del partit que avui s'ha penjat està titulada com a borratxera. Una bona alegria, això segur.
Sí. Borratxera no, perquè no hi va haver alcohol. Però sí, realment va ser una alegria molt gran per tots. Havíem passat un cap de setmana difícil en què havíem perdut. Estem lluitant contra lesions, tenim molts lesionats, ahir vam haver d'anar amb 4 juvenils, i tot una mica que sembla que no ens acaba d'acompanyar, i mira, ja era hora que també una mica la sort que buscàvem, que hem buscat molt, doncs els seus fruits.
Amb tots aquests condicionants que explicaves, Déu-n'hi-do la trajectòria que porteu a la Copa Catalunya aquest any. Heu eliminat l'Escala, l'Olot de segona B, el Palamós de tercera, vau quedar exempts, això sí, de la quarta ronda, i ara heu superat el Cerdanyola. Com esteu afrontant aquesta Copa? El míster aprofita per fer rotacions? Teniu els partits marcats com a objectiu de l'equip? Li teniu ganes?
Sí, la Copa Catalunya sembla que es planteja per tots els equips de tercera en amunt, es planteja igual. Les primeres eliminatòries vas per fer rodar l'equip i quan arribes a una certa alçada ja dius tu que si en passem dues més ens enfrontem un segon A, que ja és un premi, és uns ingressos extres per al club. Anem a intentar passar d'eliminatòria, llavors te deixes una mica més de provatures, de rotacions i vas a competir.
Ara, evidentment, aquest premi gros que explicaves, que és enfrontar-se a una segona divisió, suposo que tu, Lluís, pel teu historial, tindràs ganes de jugar contra el Girona.
Sí, home, però... Perquè també és molt més atractiu jugar contra un equip que és més proper, alguns hi hem jugat, i per al mateix club, per al Figueres, doncs disputar un duel contra el Girona no deixa de ser un duel històric i que lògicament doncs empeny més a la gent a assistir al camp i a viure's una mica més.
Sigui Girona o bé en cas que fos el Sabadell, més improbable, doncs perquè sempre s'apunta aquest criteri de territorialitat per part de la federació. Creus que esteu en condicions de donar la sorpresa?
Sí, bueno, de fet fa 2 anys estava quan vaig anar a jugar a Manlleu, vam disputar la mateixa eliminatòria, ens va tocar el Girona i els vam eliminar. Sempre és una eliminatòria que un tercer divisió hi va amb moltes ganes, amb molta ambició, amb la il·lusió de fer-ho bé, i el segon A, suposo que el Girona, tal com està, doncs vindrà amb suplents, amb gent no tan habitual, amb algun del filial, i sempre tindrem les nostres opcions, sí.
Tornem a la Lliga, veniu de perdre, ho deies, a casa contra l'Escó. Aquest cap de setmana teniu desplaçament complicat al camp del Rubí. Què us està faltant per tenir més regularitat, ser a la part alta de la classificació?
Doncs segurament que ens falta una mica tot, una mica de, d'encert, una mica de també saber gestionar els moments que no tenim la pilota, moments que no estem bé, que sembla que, ostres, que no dominem els partits, intentar portar més el partit al nostre terreny, tenir la pilota i estar més encertats amb disputes individuals i concentració. Sí, sí.
I tu personalment, com t'hi trobes aquí a Figueres? La sensació des de fora és que després de passar per multitud d'equips com el Caçà, Palamós, l'Esporting Maonès, el Manlleu, potser a Figueres és on has trobat el teu lloc.
Sí, sí, no, realment, ostres, ja era hora que també una mica de serenor en un estiu que no hagués de canviar d'equip, que, bueno, tot...
És diferent.
Sí, perquè ja al final, doncs, acabes volent això, tranquil·litat i que tot vagi bé. La veritat és que m'hagués agradat en el seu moment renovar pel Palamós, renovar pel Caçà, i per aquests motius, doncs, mai ho vaig poder fer a l'Esporting Maonès. Es va retirar,
evidentment.
I per un motiu o altre no havia pogut renovar. Aquí a Figueres la veritat és que la gent et tracta molt bé, molta tranquil·litat, gent sèria, i això és el que ara mateix es valora.
Doncs esperem que t'hi trobis molt còmode, Figueres, aquests propers mesos, que podeu fer una bona temporada a la Lliga i que també, a veure doncs, si a la Copa Catalunya podeu donar la sorpresa. Lluís, moltes gràcies per atendre aquesta trucada del Zona Mixta. Felicitats novament i molta sort, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR. Botemanía te toca ganar. Juega con responsabilidad. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Fosprint de Sodia Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Sodia Natural. Tu energía al instante.
Básquet al día.
Aquesta nit a 9:15 tornem a tenir duel d'Eurolliga. Avui un d'aquells que ens agraden, perquè el Barça juga a Pionir, una de les pistes més apassionants d'aquesta competició. Partizan de Belgrat, un equip doncs, que ha sumat una victòria en 5 partits. En parlem, com sempre, doncs, amb l'expert d'aquesta casa en bàsquet, que és l'Òscar Perino. Òscar, bona tarda.
Què tal, Roger? Bona tarda.
Bé, veig que el nom sí que l'hem encertat.
Sí, home, sí. Jo del Dani patiria. Aquesta cadira, jo no m'hauria d'aquesta cadira.
L'he canviat, per si de cas hi havia alguna
jo, història. Si el Dani ens està escoltant...
Segur que des de Florència està molt pendent del programa, ara mateix segur que està ben connectat. Òscar, què n'hem d'esperar d'aquest partit d'avui?
Doncs a part que, com tu deies, és un clàssic d'Europa, una pista espectacular, el Pionir, sempre ple a vessar, ja se sap que inclús més gent de la que hi cap es donen cita en partits com el d'avui contra el Barça. Un partit important pel conjunt de Xavi Pascual. Ja avisava Xavi Pascual al tècnic ahir a la prèvia que són conscients que serà complicat competir des de l'inici, perquè des del primer segon el conjunt local, jugant a casa amb aquella afició, surt al 200%, serà complicat, i són conscients el Barça d'igualar aquest inici, però amb el pas del temps i dels minuts, doncs, a poc a poc s'han de posar dins de partit. Fixa't que hi ha jugadors del Barça que fins i tot no han jugat mai al Pionir, és a dir, els pot impactar d'una... en certa forma, no? L'ambient d'aquesta pista. Però vaja, en tot cas, esperem que el Barça torni amb una victòria. Seria la cinquena. la quarta, pel Barça, porta 3 victòries, 2 derrotes, perquè de perdre es quedaria amb un 3-3 i encara li queden 2 partits lluny del Palau en aquesta primera fase de l'Eurolliga, en Anter i a la pista del Xesca de Moscou, i òbviament el Partizan també obligat a guanyar perquè porta una victòria, 4 derrotes, i si no guanya començarà a veure-ho complicat això de poder estar al top 16 de l'Eurolliga.
El sotrac del Barça d'aquestes 2 derrotes consecutives a l'Eurolliga ja ha superat, ja queda enrere, avui pot quedar definitivament enterrat?
Sí, el que passa és que ve de perdre en Lliga, a la pista del Bilbao. Si no és Europa, és Lliga. És la primera derrota a la competició domèstica del Barça, merescudíssima, a la pista del Bilbao. Esperem que la cosa no continuï per aquest camí i que puguem tornar a veure el Barça de les segones parts contra el Xesca de Moscou, bon partit contra el CB Canàries, al Palau Blaugrana. Però vaja, també és cert que el partit en té baixes importants. El base francès doncs es perd el que resta de temporada, baixes considerables pel conjunt serbi, però vaja, insisteixo que el Barça, tot i el factor ambiental, esperem que no pesi massa, però té millor plantilla, hauria de tornar amb una victòria de Belgrat.
I la bona notícia, sens dubte, el retorn a l'equip d'Erasem Lorbeck després de, no sé si eren 4,
5 mesos,
5 mesos de no ser-hi.
Sí, després d'una operació al genoll. De moment està a la convocatòria, diguem-ne, viatja amb el Barça, no crec que jugui avui.
Entra en la dinàmica, de moment, no?
Sí, sobretot perquè el Barça també, després de Partizan, se'n va directament a Santiago de Compostela, no passa ni per Barcelona, perquè juga dissabte el següent partit de la Lliga Endesa, i clar, doncs perquè pugui seguir l'eslové en dinàmica d'equip, perquè, insisteixo, se'n van directament a Santiago de Compostela, doncs ja el Xavi Pascual se l'han portat, però també és positiu que ja viatgi, no ho feia fins ara, i que l'Orbeck viatgi. Primer vol dir que podria tenir minuts, si no, no viatjaria i no estaria en la convocatòria, però jo crec que s'han de donar unes condicions molt, molt, molt concretes perquè l'Orbeck avui pogués tenir minuts. Per exemple, que el Barça guanyi de 10 a manca de... O de 20, no, de 10 o de 20, a manca de 5 minuts.
Això sí.
Per exemple, no? Perquè si no, òbviament, no està encara per competir.
Estareu pendents d'aquest partit avui al Bàsquet al Dia a partir de 8:45. Gràcies, Òscar.
Vagi bé.
Que vagi molt bé. Recordem, la resta d'enfrontaments d'aquest grup A de l'Eurolliga són el CSKA de Moscou, una enterra avui a les 5 de la tarda, i el Fenerbahçe Budivelnik, que jugarà demà.
Zona mixta. Esports a la carta. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Dos quarts de 3 de la tarda, obrim plana poliesportiva, ens endinsem a la piscina, concretament a la de Sant Sebastià, després del partidàs que van oferir ahir l'Atlètic Barceloneta i el Primorje Rijeka de Croàcia en el debut a la Lliga de Campions. Al final, victòria local per a 8-7 per al conjunt mariner, amb actuació destacadíssima del porter Dani López Pinedo, amb qui volem parlar els propers minuts. Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ahir les coses van sortir d'allò més bé.
Sí, vam fer un bon partit i d'aquí que guanyem el que jo penso que és la millor plantilla d'Europa.
El Primorje, un dels equips forts d'aquesta Lliga de Campions. Aquest triomf demostra que més enllà del domini a la Lliga també voleu ser equip punter a Europa?
Sí, està clar que nosaltres el que plantegem sobretot de la temporada és estar a un bon nivell a Europa. Això significa que aquest tipus de partits pues, l'encarem encara que ja estiguem classificats per la Final Six pues, al màxim, per créixer com a equip i arribar al maig, que és quan és la Final Six, pues, a tope.
L'objectiu ahir era fer-vos forts en defensa?
Sí, nosaltres sabem que contra aquests equips no podem anar a jugar més de 10 gols i nosaltres plantegem els equips, sobretot els partits, sobretot en defensa. Tot el que sigui que nosaltres encaixem més de 10 gols és impossible que guanyem equips com el Primorje, que té molt més potencial al davant que nosaltres.
I suposo que, per tant,
bé, per això vam guanyar.
Satisfet també de la teva actuació, tothom la destaca.
Sí, i tant. Bueno, va ser un bon partit meu, però sobretot en waterpolo el porter sembla molt, molt millor quan la defensa està posada. Depenem els porters, la nostra feina depèn molt i molt del treball defensiu de l'equip, i l'equip va estar superbé.
Evidentment el Dani doncs, és modest i per tant valora com a col·lectiva doncs, aquest treball defensiu, que és cert, però també hem de dir una cosa, el Xavi García, per exemple, doncs, en acabava a dir que ho havia esperat tot, és a dir, no està malament com a elogi.
Sí, no, personalment jo estic molt content i molt satisfet de l'actuació del partit, perquè va ser molt bona. així com dic que l'equip va estar molt bé, a vegades també el porter ha de donar la seguretat aquesta a la defensa. Si al principi comences parant, la defensa també va cap amunt. Va ser un treball dels dos, tant de l'equip com meu.
Ahir en l'ofensiva de l'equip va destacar, sens dubte, l'argentí Gonzalo Echenique, que té una esquerra d'or. Tu que l'havies patit aquestes darreres temporades quan jugava a les files del Sabadell, què creus que us pot aportar aquesta temporada aquí al Barceloneta?
Bueno, sobretot el que ens dona el Gonzalo és la il·lusió que té de poder arribar a aquest tipus de partits d'aquest nivell, perquè ell és un xaval jove que ve d'Argentina, que té molta ambició i vol arribar molt lluny en aquest esport. Ell ens dona un plus d'agressivitat, de voler arribar, que potser a vegades els que portem més anys no ho tenim. I aquest és el que ens aporta. Ell té moltes ganes de demostrar que pot estar a aquest nivell i de moment el primer partit pues, ho ha demostrat.
Evidentment no és l'únic canvi d'aquesta temporada, dels canvis importants. Destaca, sens dubte, el nou duo tècnic que formen el Xus i el David. Com està anant això?
Bé, per nosaltres és una aposta de la casa, perquè tant el Xus com el David el tenien com a company i capità de l'equip i el Xus el tenien com a segon entrenador. Nosaltres és fàcil treballar amb ells, continuem la mateixa línia i no canvia gaire.
Cal...
Per nosaltres és el mateix.
Que el David ara sigui segon entrenador vol dir també, entre altres coses, doncs que ara et toca ser el capità de l'equip. Això, no sé si canvia alguna cosa al vestidor, en els partits...
Bueno, no canvia gaire. Potser una miqueta més a nivell personal, més compromís amb el grup. Però, de fet, tampoc és que hi hagi molt més compromís que abans, perquè ja és un equip molt compromès i tots anem a una. O sigui, que jo sigui el capità o no, tampoc té molta importància.
El que potser sí que canvia és que potser et tocaria tu aixecar trofeus, això sí.
El què?
Aixecar trofeus potser sí que et pertocaria tu, no?
Sí.
Quan guanyeu alguna coseta, això sí que canviaria una mica.
Potser és el més visible, però bueno, també és el més visible, però potser el menys important, perquè al final, mira, això tampoc té molt efecte.
Evidentment, ens centrem en la Lliga també, Dani. D'aquí un parell de dies, ja pensant doncs, en aquesta competició, jugueu a la sempre rocosa piscina del Canoe. La clau serà aturar jugadors com Alberto Barroso, com Mario García. És un dels equips doncs, que a la seva piscina és complicat de batre?
Sí, és un partit difícil. A part, nosaltres sabem que després dels partits d'Europa sempre hi ha una miqueta de relaxació. És el que no volem. Som un equip jove en construcció i el que els més veterans diem és que no podem baixar els braços. O sigui, ara el món de l'esport és així, per lo bo i per lo dolent, que després d'una batalla tens una altra. No pots mai baixar els braços perquè, això, mira, juguem dimecres, sí, amb el Rijeka, però ara et ve Canoe el dissabte, o sigui que aquí es tracta de guanyar i guanyar dimecres, dissabte i cada partit.
Evidentment, intentar guanyar tots els partits possibles. A la Lliga, això sí, la sensació és que un any més esteu potser un pas per sobre de la resta d'equips. No sé si comparteixes aquesta opinió, aquesta sensació. Esteu marcant 10 gols per jornada, ho heu guanyat tot de moment. Qui creus que us pot complicar la vida?
Sí, bueno, potser l'any passat era el Sabadell el que tenia plantilla per poder plantar cara. Aquest any sembla que és el Terrassa, però bueno, també no podem oblidar també el Canoe, que té un bon equip. Són joves, però són bons, i veurem. Sabem que nosaltres tenim la millor plantilla, tenim l'obligació de guanyar sí o sí, i és el que intentarem i farem.
Doncs Dani López Pinedo, esperem que ens continueu oferint partidassos com el d'ahir a Europa i també a la Lliga. Us seguim com sempre de prop, que vagi molt bé. Felicitats i bona tarda.
Esperem. Merci.
Adéu.
A Ràdio Estel, Zona Mixta.
I com sempre, el Zona Mixta, protagonisme per a l'esport femení. Avui parlem d'handbol, que fa dies que teníem ganes de celebrar el triomf de l'Esportiu Castelldefels contra el Cucullaga en la novena jornada de la Divisió d'Honor Femenina. Tercera victòria de les baixllobregatines, que ara són onzenes, fora, per tant, de les places de descens. En volem parlar amb una de les seves jugadores, l'Alba Arroyo. Alba, bona tarda.
Hola, bona tarda.
De moment heu disputat un terç de la competició i esteu fora d'aquestes places de descens. En feu una bona valoració?
Sí, bueno, hem guanyat tres partits, com tu has dit, han estat contra rivals directes, encara que hi ha hagut alguns altres que, bueno, se'ns han escapat els últims minuts del partit, però, bueno, sí, en general la valoració és bona.
Aquest partit contra el Cucullaga era un dels que teníeu marcat al calendari de guanyar, de treure endavant com fos a Can Vinader?
Sí, perquè l'any passat també, al final, ens ho vam jugar contra elles, que estàvem empatades a punts, i aquest any també, a veure, és un equip del, de la nostra lliga, diguem-ne, i bueno, elles han guanyat algun partit més, estan un parell de punts per sobre, i sí, sí, havíem de guanyar com fos, perquè jugàvem a casa, a més a més.
I deies abans, Alba, doncs, que no us havíeu quedat gaire lluny doncs, de donar la sorpresa en altres partits, per exemple, contra el Porriño, de treure algun punt contra el València o el Viveros. Us heu convertit aquesta temporada en un equip rocós, un equip difícil de superar?
Bueno, és que és complicat, perquè nosaltres comencem molt bé els partits, les primeres parts les són molt bones, i a la segona part les comencem, no sabem què ens passa, però molts partits els hem perdut aquí, als inicis de les segones parts. I bueno, contra Porriño també ho vam tenir molt de cara, al final vam perdre, València a casa també ens va passar el mateix, però bueno, a poc a poc.
I això com ho afronteu, aquesta situació que detecteu, de dir, les segones parts doncs, ens costa posar-nos al partit, d'entrar-hi bé i de mantenir l'avantatge aconseguit a la primera, això com valoreu? Com penseu que podeu fer un canvi de xip?
Bueno, ara ja portem unes setmanes parlant-ho entre totes, que ens podem ajudar també i animar, perquè no sabem la solució per poder canviar això. Bueno, a poc, la victòria de la setmana passada encara que també ens va passar el mateix, però vam acabar guanyant i suposo que això també ens donarà més força i més optimisme de cara al que ens queda.
Això segur, les victòries sempre ajuden, Alba. Què ha canviat aquesta temporada amb la nova responsabilitat de la Dolo Martín a la banqueta?
Moltes coses, perquè ha canviat, bueno, ella era companya nostra i ara ha passat a ser l'entrenadora, però la majoria de jugadores de l'equip també han canviat. Hi han hagut, em sembla que 5 o 6 baixes amb la Dolo, comptant la Dolo, i bueno, ha canviat molt, el que passa que som un equip molt jove i ens falten moltes coses, però bueno, ho suplim amb altres també.
Hem de dir que tu ets de les veteranes ja d'aquest equip, per tant...
Sí.
Es pot dir així, no?
Sí.
Aquest canvi de relació amb la Dolo és complicat de gestionar en un vestidor que us coneixeu força bé?
Bueno, nosaltres ho portem bé, perquè hem jugat molts anys juntes, però ens portem bé, dins i fora de la pista. Llavors, el respecte que li teníem com a jugadora li seguim tenint, i encara més perquè és la nostra entrenadora. Llavors, s'ha de saber també diferenciar una mica el rol de dins de la pista i fora.
Centrant-nos en la Lliga, aquest dissabte jugueu a la pista a l'Alcobendas, quart classificat, només ha perdut un partit aquesta temporada. L'any passat allà, per exemple, vau perdre de 12 gols, diria, a diferència. Sí. Veus possibilitats reals de sumar algun puntet?
Home, és molt difícil. El que passa que tots els equips aquest any també han fet més baixada perquè tenen ja molts problemes econòmics, llavors això també interfereix molt. El que passa que, bueno, sí, com tu dius, són quartes i és molt, molt difícil, però bueno, no descartem donar una sorpresa contra un dels grans aquest any.
Això esperem que en tingueu ganes com a mínim. El que és segur a hores d'ara és que després d'aquest partit s'atura la competició, pràcticament són 2 mesos. Això com ho afronteu? Us agafarà fora del descens ja segur també de forma matemàtica, per tant, un objectiu de començar la temporada doncs, que teniu complert a hores d'ara. Us pot tallar el ritme per això, aquesta aturada de competició?
Bueno, és una aturada molt llarga, el que passa que també ara, amb tota la pretemporada que vam fer, ara també estem de baixada a nivell físic, llavors això també ens anirà bé per agafar més piles i jo crec que ens anirà bé. Sí, perquè a més comencem el gener contra un rival directe també, que tenim més temps per preparar-lo, bueno, això sobretot l'aspecte físic, que ara ens tornarem a posar les piles.
Doncs Alba Arroyo, molta sort de cara al partit d'aquest dissabte al Covendas. De ben segur que plantareu cara, podeu afrontar aquest tram final d'any amb molta tranquil·litat per la feina ben feta fins ara i a veure si també us pot ajudar doncs, a recuperar-vos, com deia. Gràcies per atendre la trucada del Zona Mixta.
Això esperem, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé, bona tarda.
Adéu.
Actualitat esportiva a l'hora de dinar. Barça, Espanyol, Madrid, opinió, seccions especialitzades, molt poliesportiu, sempre venit amb bon humor. Una carta ben extensa i completa a Zona Mixta. Zona Mixta, a Ràdio Estel.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es. Deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas. Diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta, esports a la carta.
Helen Clark called when she got the word. And she said, I suppose you've heard about Web Ellis.
Rugbycat.cat, amb Quico Gómez.
We pulled a few strings and put forward our case.
Doncs el nostre productor de luxe especial, avui convidat per aquesta tasca. Quico, com ha anat això?
Molt bé, molt bé.
Molt bé, no? Cap problema.
Cap problema.
Ha estat fenomenal anar-te veient doncs, fer aquestes gestions amb tanta tranquil·litat, amb tanta facilitat. És, bueno, és magnífic.
Sí,
però parlem de rugby, no?
Que és això, el que, això és el que a mi m'agrada.
És el que tu t'agrada
fer. Parlem de rugby, parlem de rugby. Deixem els telèfons i parlem de rugby.
Teníem un cap de setmana sense jornada de divisió d'honor, un cap de setmana que va ser molt complicat a nivell meteorològic. Va caure molta pluja, aiguats forts arreu de Catalunya, i això suposo que va afectar tots els partits de les altres categories.
Sobretot els partits de Raúl de Barcelona, de la ciutat de Barcelona, mm-hmm, i de l'Hospitalet, partits així. Aprofito per fer una queixa.
Em queixo. Que hi hagi queixes públiques des del Zona Mixta.
Sí, em queixo, una queixa que crec que parlo per molts equips i molts clubs de Catalunya, és que els estats del camp de rugbi d'aquí a casa nostra són lamentables. Fan pena, és així.
Així de clar, eh?
Així de clar, t'ho dic. Sobretot a Barcelona, els estats és per plorar.
I si plou, què passa?
Si plou, com que els camps no són propietat dels clubs, són, mm-hmm, són propietat municipal, el camp decideix, i sempre decideixen que no juga.
I aquest cap de setmana, per tant, molts partits
no es van poder jugar, però, per exemple, clar, a Primera Nacional venien equips de Saragossa, que li has de dir, venien un equip d'Ejea de los Caballeros, estava a Barcelona, li has de dir, no pot jugar. No, evidentment, han de jugar. És a dir, que no és que mm-hmm, prohibeixin els partits per risc que es malmeti el camp, no juguen els partits perquè creuen que potser hi ha la possibilitat que el camp es malmeti, però que tenint en compte com estan els camps ja no ve d'aquí.
Crida feta, queixa feta. Jo diria que és important també doncs, que l'esport pugui gaudir de condicions lògiques, logístiques també de sí, treball, home, i que es pugui exercir bé.
Com a mínim que hi hagi herba en un camp de rugbi.
És el mínim que s'hauria de demanar.
Si hem d'anar caient pel camp, com a mínim que hi hagi herba.
Va, repassem resultats d'aquesta jornada, tots els partits que sí que es van poder disputar. Comencem per divisió d'honor B. Déu-n'hi-do la pallissa que es van dur al Buc a València.
Sí, 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 van sortir amb la pàjara, que es diu, i els hi va caure un bon aiguat, ells sí que els hi va caure un bon aiguat, però de marques.
A veure, la diferència de nivell dels dos equips és a priori ressaltable, però no per arribar a un resultat com aquest, no?
Clar, és que al minut 9 anaven perdent 24-0.
24-0, no?
Al minut 9 ja els hi havien caigut 4 marques. Van sortir, el Buc va sortir, bueno, doncs a dormir, de vegades passa, surts del tot concentrat, però clar, això contra el Cau València, que estan superior a casa, a més, els va caure una tova important.
95 a 7.
És que està 4 hores en bus fins a València, que et clavin 95 a 7 i torna a Barcelona. I el resultat important per això de la Lliga, d'aquesta jornada, és la victòria del Barça contra la Vila, que va guanyar 20 a 17. Uh-huh. Una victòria important perquè ara hem vist a Divisió d'Honor B que s'han marcat dos grups molt, molt diferenciats. Estan per un costat el Sant Cugat, la Vila, el Cau València i el Barça, i per l'altre, el grup de baix. Estan separats per molts punts. El Barça té 14 punts i està separat del següent, que és l'Hospitalet, que només en té 5.
Déu-n'hi-do.
I estan a baix Hospitalet, Enginyers, Buc i Tecnidex València.
Per tant, dos blocs molt, molt marcats, molt i un partit entre dos equips que estan a la part alta i que el Barça doncs, va aconseguir.
El Barça, sí, segona victòria consecutiva del Barça, que s'enganxa, bé, que té 14 punts, el Sant Cugat en té 19, que és el líder, però bé, s'enganxa amb una victòria en bonus i està allà.
Divisió d'honor bé repassada, anem cap a primera catalana. Què destaquem d'aquesta lliga?
Destaquem la primera derrota del que fins ara era el líder de la categoria, de l'INEF Lleida, que va perdre 12-15, un resultat molt ajustat, contra el CEU de Barcelona, el Club Esportiu Universitari, que va guanyar per la mínima, i bones notícies pel CEU, a més, que és com una mica el tapat de la categoria, per dir-ho així, perquè té una plantilla amb molta qualitat, però moltes temporades li passa que es queda a mig camí entre pujar i no baixar, són, a vegades pequen d'irregulars, i aquest partit es marcava com a bàsic per saber la tònica que marcaria aquesta temporada. I ara el CEU s'enganxa doncs, a les posicions de dalt d'una lliga dominada totalment pel Barça B.
Rotundament,
Rotundament. Pel segon conjunt del Barça B, que va guanyar tot, i a més, tots els partits amb bonus, menys un. És a dir, guanyar tots els partits bastant sobrat. Aquest cap de setmana, 3-37 a Tarragona.
Déu-n'hi-do.
Sí, el segon conjunt del Barça té molts jugadors molt preparats físicament i tècnicament per pujar al primer equip. Llavors, clar, això et dona un plus, sobretot el plus físic és molt important pel Barça B, que a les segones parts passa per sobre dels altres equips.
No sé si a segona catalana hi ha algun equip tan dominador com el Barça B a primera.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do.
Sí, Déu-n'hi-do. Mira, també parlem d'un segon equip, des del segon equip del Club Natació Poblenou Enginyers, que visitava el Martorell a casa seva. Martorell era el líder fins llavors, ho havia guanyat tot amb punt de bonus. Un punt de bonus, per si no ho havíem dit, és quan un equip fa quatre marques, doncs et donen un punt extra de bonus ofensiu. Doncs va arribar allà i, a més, va guanyar amb èpica. El Martorell, com que té camp de gespa artificial, sí que es va jugar el partit, i els enginyers que van remuntar un 12-0 en contra, el van remuntar en 15 minuts. Els últims 15 minuts de la segona part, 0-23 i cap a casa, liderat.
Déu-n'hi-do la remuntada.
Déu-n'hi-do. No està malament.
Repassats els marcadors més interessants d'aquest cap de setmana, doncs de Divisió d'Honor B, de Primera Catalana, de Segona Catalana, anem a una notícia que l'hem seguit de prop aquests dies i que, evidentment, el que fa, jo diria que és perjudicar al món del rugby d'una manera o altra, que ha passat a Càdiz.
Sí, una notícia trista i que fa certa angúnia, sincerament, sentir-la. Parlem d'un partit que es va jugar fa dues setmanes entre el San Jerónimo i el Club Rugby Cádiz, on hi havia un partit que estava bastant calentet, i en una jugada, X, en un rack, doncs un jugador del San Jerónimo li va clavar una puntada de peu al cap d'un jugador del Cádiz, amb la mala fortuna que aquest noi es va quedar inconscient al camp. El van haver d'anar a buscar amb l'ambulància, el van portar a l'hospital i l'han hagut d'operar del pòmul. Per sort està bé, ja ha tornat a casa. El jugador, per cert, es diu Gonzalo Campelo. El San Jerónimo, que és l'equip agressor, per dir-ho així, ha sancionat, de moment, apartat de l'equip
el jugador agressor, qüestió,
sí, evidentment. Però s'ha creat molta polseguera. Molta polseguera creada perquè, clar, tu sents aquesta notícia i la gent del món del rugby s'ha queixat molt, ha dit que com pot ser que hi hagin aquests actes, però el San Jerónimo s'ha queixat de dir, bé, no, tampoc va ser del tot així. S'ha com excusat d'alguna manera i encara ha creat més mala maró. Ha dit que...
Si ha tret pilotes fora.
No ha tret pilotes fora perquè han sancionat el jugador, és a dir, no treu pilotes fora, el castiga perquè el que ha fet no es pot fer, però ha dit, bueno, els jugadors del Càdiz també ens van agredir nosaltres abans, i això no s'ha parlat, els del Càdiz havien dit que el jugador s'havia quedat inconscient i els del San Jerónimo ho neguen, que no va estar inconscient en cap moment, els del Càdiz es van queixar que l'ambulància va trigar molt a arribar, els del San Jerónimo que diuen que no...
Déu-n'hi-do l'embolic, eh? Déu-n'hi-do...
Sí. Total, que de res d'això serveix per millorar.
No, perquè a més tampoc pots treure l'entrellat, no pots treure l'aigua clara d'un assumpte així, i el que fas és això, és crear més polèmica o...
Crees polèmica gratuïta.
O donar-li encara més...
Li dones més bombo d'un fet que s'hauria d'esborrar ràpidament. I veurem els següents dies, perquè el club de Rugby Cádiz ha denunciat, evidentment, l'agressor i el club San Jerónimo.
Quico, abans que marxis, fem un repàs de partits internacionals.
Sí,
que tenim uns quants testos de tardor, podríem dir.
Sí, anem amb un tema més alegre. Estan jugant testos de tardor. Els All Blacks, que estan de gira per les Illes Britàniques. El cap de setmana passat van guanyar a Twickenham contra Anglaterra, en un partit molt, molt bonic i molt, molt disputat. I aquest cap de setmana juguen el diumenge a Irlanda. De tots els partits, jo crec que és el millor. És un partidàs autèntic. També juga un gran partit, França contra Sud-àfrica, dissabte. Veurem els Springboks jugant a França. Mm-hmm. Un partit... És que aquests partits molen molt perquè estan molt igualats. Estan molt igualats i són realment increïbles de veure. I destaquem que la selecció espanyola juga contra el Japó. En un partit que servirà per veure com està Espanya. El Japó és un rival molt bastant superior a Espanya, però si són capaços d'aguantar-los, de que no els hi clavin una pallissa sèria, doncs bé, podrem... A veure si Espanya va millorant mica en mica.
M'agrada conviure el Quico Gómez amb el Rubi, amb aquests partidassos. Jo em quedo amb aquest Irlanda-Nova Zelanda, que hi ha ganes de veure.
No te'l perdis, no te'l perdis.
No me'l perdré. Si puc, no me'l perdo, t'ho asseguro.
Perfecte.
Anem a l'última secció del dia d'avui, l'Estela de Bor.
A Ràdio Estel, Zona Mixta.
Estela Dabor.
Doncs com sempre, aquesta secció de l'Estela Dabor amb els companys José Luis Cánovas i Agustín López, que ja ens acompanyen aquí a l'estudi. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Roger.
Hola, bona tarda.
Avui ens porteu un tema que m'interessa especialment, eh? Una miqueta aquesta valoració de saber com va anar aquest congrés de l'Agència Mundial Antidopatge, que ha estat notícia aquests dies, que hem llegit algunes cosetes, però que ens interessa molt, aquí al Zona Mixta, conèixer ben bé doncs, què ha portat o què canvia o quines novetats afronta.
Pues sí, es va celebrar la setmana passada a Sud-àfrica el congrés de la WADA, que és les sigles en anglès de l'Agència Mundial Antidopatge. Uh-huh. El primer que es va fer és canviar el president, ara és Craig Riddle, que va substituir a John Fahey, i bueno, entre les novetats, les que hem destacat, o la més important, ha sigut el canvi en la sanció del dopatge intencionat, uh-huh. que fins ara eren 2 anys, quan agafaven algú que s'havia dopat, i ara ha canviat a 4. La idea, el que n'hi ha darrere una mica, és tractar d'evitar que aquesta persona que s'ha castigat, aquest esportista, no arribi als propers Jocs Olímpics.
Per tant, de castigar-lo pel cicle sencer, diguéssim.
Sí, sí, aquesta és la idea.
Bé, un canvi important, de 2 a 4, déu-n'hi-do la diferència, i que endureix un cop més doncs, aquesta legislació, aquest codi antidopatge.
Sí, sí, la idea és una mica, jo crec, que és que s'ho pensin més, perquè, clar, és perdre el que és l'esdeveniment més important d'un esportista, que són els Jocs Olímpics. Mm-hmm. I, bueno, i una altra de les novetats, que inspirat en el cas d'Armstrong, del ciclista, mm-hmm. és la sanció sense positiu. Com els nostres oients sabran, Armstrong va ser sancionat després de que la USADA va fer una investigació i es va donar que, bueno, que s'havia dopat, però Armstrong mai ha tingut un positiu a la seva carrera.
Clar, això és sanció sense poder tenir la prova exacta doncs, que això ha estat real, tot i que la gent ho sap.
Sí, sí, ho sap per les declaracions d'esportistes, no? Com...
Sí, com Tyler Hamilton, que ho explica la seva biografia, que per cert l'estem repassant ara i...
És interessant, eh?
Sí, segurament que en algun proper programa podrem treure alguna coseta d'aquesta biografia per explicar tots aquests mètodes dopants en què el ciclisme professional i sobretot els participants de Tour de França han practicat durant molts anys, i que no sabem si alguns encara continuen dins del que és el gran grup internacional.
Se'ns acumulen les biografies per llegir. Sí. Recordem aquesta de Rasmussen també, que ha sortit fa molt poc, que sí. També doncs, estem esperant a veure si surt en una llengua que puguem entendre fàcilment, per poder veure si la podem entendre doncs, tots els detalls que explica. Hi ha molts esportistes que un cop es retiren de l'alta competició, decideixen fer la biografia. Quan estan en l'alta competició és més difícil doncs, que puguin trencar l'omerta clàssica del ciclisme.
L'omerta, ja ho has dit bé.
Més temetes que tenim. Passaport biològic al futbol, què vol dir això?
Sí, bueno, una de les coses que també es van anunciar o que es van confirmar a aquest congrés és que allí estava allí estava també representants de la FIFA, del comitè mèdic de la FIFA, i bueno, van anunciar que volen incorporar el passaport biològic als futbolistes que participaran en el Mundial de Brasil. De fet, l'equip antidopatge de la FIFA va visitar la setmana passada el Bayern de Múnich. Abans ho havia fet als jugadors del Barça, al Chelsea, al Monterrey i al Santos, tots equips, quan van jugar els mundials de clubs. Uh-huh. I bueno, com deies, què és això del passaport biològic? Bueno, és un sistema per detectar el consum de substàncies il·legals, com per exemple l'EPO, la famosa EPO que molts dels ciclistes uh-huh. han estat castigats pel seu ús, o les hormones de creixement. I el que fan és, bueno, s'analitzen periòdicament diversos paràmetres del seu perfil sanguini, miren les característiques al llarg del temps per veure si aquests paràmetres canvien o es mantenen igual. Clar, si veuen algun canvi substantiu d'algun tipus de substància com aquestes, doncs ja s'adonen de que aquest esportista...
Un altibaix que no està previst i que, per tant, indica que aquí ha passat alguna cosa.
Exactament. I això, bueno, ja el ciclisme fa temps que es fa servir, també des de fa no tant
al tennis i ara pues, arriba al futbol.
Bé, bé, és una bona idea, si és una cosa doncs, de continuïtat i que t'assegura doncs, aquesta credibilitat o li dona major credibilitat a l'esport, que sempre és el que intentem, doncs, que en aquests casos d'antidopatge és el que persegueix. M'ha interessat molt doncs, aquests nous sistemes de detecció de certes substàncies, d'esteroides, doncs que això és una novetat important, jo diria.
Sí, ha sortit també aquesta setmana, desvinculat del Congrés de la UADA, però bueno, una notícia molt important que afecta tot el que refereix al dopatge, i és que ha estat arran d'una investigació d'una televisió alemanya, del canal ARD, que han revelat centenars de positius, com diuen, en mostres d'orines congelades. Ho han fet als laboratoris de Colònia, Alemanya, i de Moscou, a Rússia, i són mostres congelades que pertanyen a competicions internacionals de bastant recents, dels últims anys, podríem dir. S'han detectat dos productes, com tu deies, pertanyen a la categoria d'esteroides anabolitzants. Què són els esteroides anabolitzants? Ho expliquem així. Són substàncies que serveixen per augmentar la massa muscular. El seu consum va ser introduït al món de l'esport pels practicants d'halterofília, pels culturistes, on la massa muscular és l'esport en si mateix, però ràpidament després es va anar desplaçant cap a altres modalitats. I pel que sembla, avui en dia ja té força presència a l'atletisme mundial, perquè hi ha 65 atletes que estan actualment suspesos per haver consumit aquesta substància. Ara, quan s'acabi coneixent les identitats d'aquests centenars de positius...
S'acabaran coneixent?
Veurem, això ho veurem amb el temps, i segurament no de totes les que hi ha, o segurament, com passa habitualment, només d'esportistes d'una modalitat i no d'altres, però sí que pel que sembla, i per la voluntat del COI i de l'Agència Mundial, és seguir treballant en identificar aquestes mostres i acabar identificant les persones que les han consumit.
Però són substàncies que en alguns casos ja havien doncs, permès resoldre positius antigament i que per què ara no s'havia fet... O sigui, què ha passat, què ha canviat? Perquè, per exemple, parlem del cas de Ben Johnson, per dir-ne un, doncs que ell se'l va detectar un positiu. Això ja l'hem deixat de detectar, el mateix positiu durant els darrers anys? Què ha canviat?
Tot canvia. Les substàncies són les mateixes. Com tu dius, l'estanosol, que és una de les que s'han trobat, ja la va utilitzar Ben Johnson el 88. El que ha passat és que ara es consumeixen de forma més controlada i els esportistes ho fan durant els períodes de càrrega d'entrenament, abans de la competició. I quan li fan el control durant la competició no es pot detectar. Què passa ara? Aquests nous mètodes el que aporten és que aconsegueixen detectar consums més enllà de 6 mesos abans de la competició. Per tant, l'esportista ho ha consumit mentre s'entrena, però quan arriba a competició, el control amb el nou mètode ho pot detectar.
Evidentment, llavors el marge s'amplia i, per tant, tenim aquests centenars de casos de positius que són de caràcter retroactiu, per entendre'ns, i que anirem doncs, analitzant aquí a la secció de l'Estela de Bord, com sempre, els propers dijous, doncs, que n'estarem molt pendents. Gràcies, companys, doncs, per ser un dia més aquí, per fer aquesta secció que ens interessa moltíssim, que aprenem moltíssimes coses. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora, a partir de les 2 del migdia, aquí al Zona Mixta. Que vagi molt bé, bona tarda.